If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Radio Marca es la emoción. Radio Marca.
Pael, pael, pael.
Hola padeleros y padeleras, soy Enric Bayón y si eres un loco del pádel como yo, tienes una cita con nosotros todos los sábados de 11 a 12 en Padelona. Muchas entrevistas, muchos torneos y mucho pádel.
Mucho pádel, mucho pádel, ¿eh?
Programa patrocinado por SM Sabai, Grupo Alfer, Addictive, Pranarom, Clínica del Pádel, Clínica Podológica MO y Audilegem.
Ràdio Marca és l'emoció, l'esport és nostre. Ràdio Marca és l'emoció, Ràdio Marca Barcelona 89.1.
Ràdio Marca.
A Ràdio Marca Barcelona, Catalunya Futbol, amb Ricard Vicente.
Senyores, senyors, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Catalunya Futbol. Benvinguts a la sintonia de Ràdio Marca Barcelona. És dilluns 11 de novembre del 2024. Des d'ara i fins a les 3 de la tarda, les informacions i els protagonistes del futbol territorial català. Amb Jordi Moreno, la direcció tècnica i control de so, amb el suport de Carla Delgado i el treball de redacció i producció d'Ariana Cardona, Marcos Indájar i Albert Carmona. Fa poca estona hem sabut de la mort de Pep Rovira, un mite del futbol català molt vinculat, entre d'altres clubs, especialment al Club Esportiu Europa. Ara en farem 5 cèntims i demà intentarem ampliar i glossar la figura del Pep Rovira. El Terrassa, mentretant, ha anunciat el nom del seu nou entrenador. Es tracta de Víctor Bravo, extècnic del Terol. Aquest matí ha dirigit el seu primer entrenament i atents a les properes hores perquè podria haver-hi algun canvi més, alguna banqueta important del futbol català. Pel que fa al cap de setmana, triomf del Nàstic de Tarragona i empat del Barça Atlètic a la Primera Federació. Els blaugranes porten 7 empats consecutius i segueixen en zona molt delicada. Primera derrota del líder, la Cultural Leonesa. A la Segona Federació, el Lleida manté la primera posició. Triomfs de Terrassa, Sabadell i Europa, empats de Badalona, Futur i Olot, i derrotes de Cornellà i Sant Andreu. Aquesta última totalment inesperada davant el cué de la categoria i el Narcís Sala. L'Espanyol B no va jugar per l'ajornament del seu partit. A la Tercera Federació, el Reus Futbol Club Redis arriba a la primera plaça després de que el Manresa encaixés una golejada a Tona. Atenció al Mollerussa, que es situa cinquè. A la Lliga F, triomfs de Barça i Espanyol i derrota del Levante Badalona. A la Lliga Elite, el Sant Mauro és ara líder. El Vic no va poder acabar el seu partit amb el Vilanova per una tempesta. Jaume Ramoneda va fer un hat-trick amb el camp Vidalet i Manlleu, Lloret i Poble de Mafumer encara no han aconseguit cap victòria aquesta temporada en aquesta categoria. A la Primera Divisió Catalana es mantenen els liderats de l'Argentona, del Júpiter i del Martorell, grups 1, 2 i 3, respectivament. A la Divisió d'Honor Juvenil, Relleu al capdavant, a l'Espanyol és el nou líder, i a la Lliga Nacional Juvenil el Barça B manté la primera plaça. És dilluns, els temps d'anàlisi, d'opinió i reflexió a la tertúlia del futbol català. Avui ens acompanyaran l'entrenador Raül Monroy i el nostre company, exresponsable de comunicació al Club Esportiu Europa, l'Àngel Garreta.
Catalunya Futbol, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Dels creadors de Aquest any em toca segur, dels guionistes de Que no se m'oblidi comprar els dècims i dels productors de He somiat que el Gordo acaba en 6. Arriba ara la decana, la número 1. La història d'un sorteig ple d'il·lusió i esperança en què tu pots ser el protagonista.
Compra els teus dècims de Nadal a la Decana, l'administració de loteria més antiga de Catalunya, i deixa volar la teva imaginació. La Decana. Ens trobaràs al centre comercial Diagonal Mar i a ladecana.es.
La Decana, i que la sort t'acompanyi.
En Inter recorda, ja es troba en vigor la nova instrucció tècnica complementària ITC. Aquesta norma és de caràcter obligatori pel titular de l'ascensor. En Inter estem preparats per donar respostes a aquest nou escenari legal. Posem a la vostra disposició un número de WhatsApp per respondre les vostres consultes. 673-931-409. El nostre personal qualificat us facilitarà les solucions. No us espereu més. No deixeu que els terminis siguin un problema. En Inter, puges?
Dues de la tarda i 35 minuts, molts temes ara mateix damunt de la taula del Catalunya Futbol que volem tractar amb els nostres tertulians d'aquest dilluns, entre d'ells el Raül Monroy, extècnic de diferents clubs del futbol català, tots el tenim segurament present per al Mataró. Raül, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, Ricard?
Molt bé, Raül, com estàs?
Bé.
De dilluns.
Una mica sobtat amb... Sí, de dilluns, sobtat amb resultats, però bé.
Bé. I l'Àngel Garreta és el nostre excompany en temes de comunicació al Club Esportiu Europa. Ja vam parlar amb ell quan ho deixava. Ara està veient el futbol des d'un altre vessant, però també el viu molt intensament. Àngel, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com estem?
Molt bé, Àngel. Abans que res, aquesta notícia que hem conegut fa poca estona de la mort d'en Pep Rovira, un home molt vinculat durant molts anys al Club Esportiu Europa. Crec que tu ja has publicat alguna cosa. Ens farem ressò i ampliarem detalls en el nostre programa de demà, però bé, en fi, un dels grans mites del futbol català en el seu recorregut.
Sí, és, sobretot a nivell Europa, és un dels més històrics, és el cinquè jugador amb més partits a la història del club, el primer que ho fa des de la porteria, és el porter més partits. Els anys 70 va marcar una època, de fet és l'únic jugador de tota la història del Club Esportiu Europa que posa nom a una de les penyes del club, no hi ha cap altra penya dedicada a un jugador, i també com a entrenador en un moment molt difícil on l'Europa estava... exiliat per les obres que s'havien de fer al Nou Sardenya vagant per diferents camps de Barcelona, doncs com a entrenador el va aconseguir pujar a segona B en una fita històrica. De més gran, d'on tens cap aquí, doncs no ha deixat tampoc de participar en tots els actes del club haguts i per haver, i realment des de la part esportiva com a jugador, tècnica com a entrenador i humana, a nivell de la pròpia persona, és una pèrdua realment molt, molt sentida per l'europeisme i per una part del futbol català.
Efectivament, perquè l'Europa no va ser l'únic club, però sí on va tenir molta, molta incidència. No sé si el Raül Monroy li agafa el Pep Rovira molt de prop, perquè és molt jove. Tenies constància del Pep Rovira? Coneixies la seva carrera, Raül?
A veure, és un mític, és una persona molt coneguda. Personalment no el coneixia, però sí que en tenia consciència de la seva... de la seva capacitat, de la seva presència a Europa i de la importància que en tenia. I des d'aquí també m'agradaria donar les condolències a la seva família i, evidentment, també a la família de l'Europa, perquè és una pèrdua molt sentida pel club i segurament per tota la gent que s'estima aquest club.
Doncs descansi en pau el Pep Rovira, insisteixo, ho farem, eh? Ara ens ha agafat una miqueta a contrapeu, la notícia està aquí, però glossarem la figura del Pep perquè la seva memòria ho mereix, un dels grans del futbol territorial català. Dit això, i abans d'entrar en altres detalls... estava jo seguint, no sé si teniu informació o no, el tema de les lesions de lligament creuat al futbol professional. La llista és grandiosa aquesta temporada, amb les últimes lesions d'aquest cap de setmana, però per recordar alguns noms, no? Amb Calena, el Militao, o l'Enric Franquesa, o l'Ilias Acomatge aquest cap de setmana, però el Rodri, el Thierry Correia, el Marc Bernal, el Traoré, el Dani Carvajal, Joan Martínez també. No sé, això... Àngel, tens constància de que el futbol territorial també estigui havent com una plaga de lesions d'aquest nivell?
Clar, per salvar totes les distàncies del tipus de preparació a nivell de capacitats que tenen els clubs de poder tant entrenar com protegir les càrregues físiques dels jugadors, ja sabem que a primera divisió potser tens 74 persones per un sol genoll i
i 74 partits a l'any, potser, que juguen alguns jugadors d'aquests.
Correcte, i el futbol modest tens 74 genolls per un doctor, no? Però sí que és veritat que d'un temps cap aquí, tant en futbol masculí com femení, perquè femení potser abans, o la impressió que jo tenia amb el futbol femení que cobria i el que m'assabentava, no es donava tant i, no sé, d'uns 6 anys cap aquí, més o menys, sí que noto que en tots dos, masculí i femení, hi ha un augment de lesions greus, potser no totes sempre lligament, però greus, o sigui, d'aquelles de perdre's la temporada, no? En el futbol més modest potser ho podem associar al fet de no ser una dedicació professional, compaginar-ho amb feines, que no pots tenir un tractament tan específic, tot i una menor càrrega de partits, i el futbol professional és el que apuntaves tu ara, és a dir, només falta que s'inventin la Copa a la Galeta Internacional UEFA FIFA i que juguem, no sé, un dissabte a les 9 del matí. No poden jugar més competicions, molts futbolistes ja ho han dit, vull dir, és una bogeria, i això, per preparats que estiguin, per milions que tinguin per intentar tractar-ho, una persona no deixa de ser un cos humà que al final es trenca.
El Raúl Monroy també està lògicament molt a prop de jugadors, de futbolistes, de col·legues, entrenadors que estan en altres clubs. No sé si et consta o si perceps un creixement també d'aquest tipus de lesions amb el futbol territorial.
Amb el futbol territorial potser no tant, no? Però sí que jo tinc la meva opinió. Jo sé que la preparació física és tot una ciència i això del futbol professional, que coincideixi ara que hi ha moltes lesions, a mi m'agradaria saber també què passaria si aquesta preparació no fos tan professional com el que és ara, no? I t'ho dic perquè fins fa no tant també hi havia moltes competicions, molts partits, però no hi havia aquesta plaga de lesions, no? I jo no sé si potser ha arribat un moment, que no dic que sigui una qüestió de preparació física incorrecta, sinó que s'hauria de replantejar una altra vegada tot el tema de la preparació física específica del futbol, perquè hi ha també equips de Lliga Elite, de Lliga de Primera Catalana, Segona Catalana fins i tot, ja tenen preparadors físics, i a mi em sembla que potser estem perdent una mica de la visió de què és tot això, i s'hauria de recuperar una mica una visió més no antiga, però sí més amb una visió més oberta del que és la pràctica del futbol, no? Hi ha una preparació molt específica, hi ha càrregues molt específiques, feines que s'han de fer o que fan que estan molt dirigides, i crec que s'ha perdut aquesta... que tota aquesta part ocupa molt de temps de l'entrenament, i la part més específica del futbol, de jugar, de fer l'entrenament, de la tàctica, de la tècnica, deixa pas a aquesta preparació física, i jo no sé, m'agradaria... i això potser és obrir un meló, m'agradaria pensar que té a veure amb tot això.
Bé, doncs obre el debat al Raúl, que en tot cas el traslladarem a un altre dia. Sí que és veritat, i això ningú en dubta, de que el futbol d'avui és més físic que el de fa 10 anys, 20 anys, 30 anys, 40 anys, ha anat creixent. Per la part física s'han igualat molt els equips, inclús del futbol professional, amb categories altes d'un futbol no professional, però pràcticament els entrenaments són els mateixos. Avui a la redacció en parlàvem i dèiem si davant d'aquest superàvit de partits que ja el cos humà segurament no aguanta a nivell professional, perquè és evident que el calendari és molt diferent per un jugador internacional, diguem, de primera divisió, que juga amb la selecció, amb el seu club, competicions també internacionals a nivell de clubs, que un futbolista que juga els seus 35-40 partits de Lliga i Copa Catalunya que li puguin correspondre a Copa Federació en el futbol territorial, no? Si comença a ser hora de, o bé que els jugadors s'ho replantegin, i ja s'ha parlat i es rumoreja d'una possible vaga, encara que jo això ho veig molt, molt lluny, o bé també posar un límit de minuts a un futbolista. A dir, un futbolista pot jugar tants minuts amb el seu club, tants minuts amb la selecció, i vas amb aquella fitxa, un fair play de salut, podríem dir, i escolta, l'entrenador ho ha de distribuir, perquè més d'allò ja no és salut. Estem parlant d'una altra cosa. També és veritat que hi ha futbolistes més propensos a lesionar-se que d'altres. Bé, tanquem aquest capítol. No sembla alarmant en el futbol territorial català, però sí que volíem posar una mica el focus després del que estem vivint a primera divisió amb futbolistes que en són propers o que són de la Lliga a nivell espanyol i a nivell de primera i segona divisió, és a dir, professional. Anem cap al futbol territorial. Abans deixem obrir un parèntesis perquè tenim avui dirigint el programa des del control tècnic el Jordi Moreno, ja parlàvem amb ell ahir, gent d'aquesta casa com ell o com la Meritxell Vilà, productora del Marcador Catalunya, que han estat a València aquests dies com a voluntaris i ajudant. El Jordi ha tornat per ser leal amb el seu compromís laboral i el tenim aquí complint la seva feina i ja té el cap tornar-hi per intentar ajudar de nou. Jordi, de veritat, des d'aquests micròfons, ja ho dèiem ahir, avui et tinc cara a cara. Moltes gràcies per la tasca que heu fet als voluntaris a València, que encara hi ha molta feina que fer i aquella gent, els valencians, ho estan passant molt, molt malament. Ho hem vist a la tele, però els testimonis que ens heu portat vosaltres són, de veritat, terrorífics. En fi, gràcies de tot cor, de veritat, Jordi i Meritxell. Vinga, tanco aquest parèntesis i ja amb una persona de peu de camp i una persona de comunicació, comentem una mica el que ens ha deixat el cap de setmana. Comencem, Raül, molt ràpidament, si et sembla, per la primera federació. Ja ho tenim fàcil, dos equips, Nàstic i Barça Atlètic. Cada un està fent de moment la seva guerra. Com ho veus?
Sí, a veure, el Nàstic la veritat és que va bé, perquè encara té un partit menys. És a dir, la seva posició a la taula va sisè, és correcta. Amb aquest partit menys té la possibilitat de posar-se segon i aquesta setmana, pues bé, al final ha tret el resultat.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. O'Reilly
Auto Parts. La Navidad llegó a The Home Depot. Encuentra el arbolito perfecto en nuestra enorme variedad de estilos, formas y tamaños. Como el arbolito fácil de armar Jackson Noble, con ramas preiluminadas, en un 2x3 lo tienes listo para decorar. O el Starry Light Flocked, con más de 1900 ramas preiluminadas de alambre con memoria que mantienen su forma para que esté listo en cuanto sale de la caja. Encuentra el arbolito perfecto para tu espíritu navideño en The Home Depot. Haces más, logras más.
Que era el que comptava, a domicili, 1-3, ha fet la seva feina, i tenim un Barça que continua abonat a l'empat, que segurament està patint pues, tot el bo que té el Barça del primer equip, pues, ho està patint el Barça B, amb aquests jugadors que podien estar jugant amb el Barça Atlètic, i evidentment pues, això és un hàndicap per l'entrenador, i aquest d'empat a d'empat, i en una situació perillosa, no crec que sigui una situació que a final de temporada sigui la mateixa, perquè si el club té interès de continuar amb aquesta categoria, que em consta que sí, pues acabarà fent coses i molts dels jugadors que estan al primer equip també aprofiten, o mentre estan de baixa altres del primer equip, acabaran baixant i tenint minuts en aquesta categoria. És complicat, perquè en aquest moment pues, les sensacions són les del moment, són empats, no són victòries, tampoc són derrotes, però bueno, aquí estan en una posició una mica complicada.
Té molta raó el Raül Monroy, perquè el Barça és evidentment un club amb molt marge de maniobra i no seria la primera vegada que va al mercat d'hivern si es veu amb la necessitat, eh? I per tant podria reforçar l'equip, encara que això seria anar una mica contra la seva filosofia. Com veus els nostres equips de primera ref, Àngel?
Coincideixo amb el Raül de que el tema del Barça té pinta que parau per bé fent de més i de menys segurament no acabi aquí, i a més hi ha un altre plus que no és un dogma matemàtic, perquè al futbol no hi ha matemàtiques, però que acostuma a passar en un percentatge estadístic molt alt, que és la pròpia composició per edat d'un equip filial. Quan, no sé què dir-te, Zamora, Unionistes de Salamanca, Lugo, gent de totes les edats estigui més ofegat a la jornada 27, el físic d'un filial professional en aquell tram decisiu de segona volta és un plus més afegit al que puguis oferir tu a nivell futbolístic, que et pot fer resistir un partit i treure els punts. Un altre club català amb menys recursos situat aquí baix, ara mateix em preocuparia. Un filial del Barça, no crec que estiguem gaire setmanes veient-lo aquí. I pel que fa al Nàstic, jo trobo que té molt mèrit, perquè aquestes coses costen molt, refer-se d'un cop com el que va patir dels més tràgics, era gairebé com per fer un capítol de Netflix de com va acabar la temporada passada, i que estigui en la mateixa disposició, no? Lluitant en aquelles places, com deia el Raül, li falta un partit, podria col·locar-se segon, a 6 punts que no són gaires d'una cultural de moment bastant intractable, bé, en la seva línia, en la marcada, que és tornar-ho a intentar.
Primera derrota de la Cultural, que ha arribat després de 12 jornades. Segur que firmen aquest ritme perquè arribi la segona d'aquí 12 jornades més, perquè això assegura molts punts. No van poder puntuar els equips de la part alta, ni Arenteiro, ni Baracaldo, ni Real Ciutat B, en relació a la victòria, els 3 punts, així que ho van aprofitar Andorra i Gimnàstic de Tarragona per fer aquest salt a la classificació. Propera jornada, el proper cap de setmana, serà la 13a al Barça Atlètic. Visitarà el Amorebieta, mentre que el Nàstic de Tarragona, atenció, rebrà el Andorra. 14 hores, 48 minuts, amb Raül Monroy, amb Àngel Garreta, els nostres tertulians aquest dilluns 11 de novembre. Fem el salt cap a la segona federació. I aquí sí que tenim de tots els colors. Deixeu-me començar pel liderat del Lleida, sòlid, el Sabadell a remolc, també, en un partit menys. Victòria de l'Europa a domicili i sorpresa, no?, la derrota del Sant Andreu a casa amb el Cué, amb el Mallorca B. Anem amb aquesta part alta de la classificació. Raül, què et semblen els nostres equips i les seves possibilitats i els resultats del cap de setmana?
A veure, aquí tenim un Lleida que està molt sòlid, un Lleida molt segur del que fa, amb una capacitat defensiva molt gran i al mateix temps potser no té la capacitat que té el Sabadell com per fer gols a l'Europa, però sí que està molt compensat, és a dir, és l'equip menys golejat i això pues, li fa molt fort, porta una dinàmica molt bona, 4 partits continuen guanyant i en aquest sentit pues, va vint un pop a tota vela, com es diu. El Sabadell, que també fa la seva feina, té un partit menys, té aquesta tranquil·litat de que quan tinc aquesta opció de jugar al partit pues, podrà saltar aquest liderat. És un equip també molt fiable. A l'Europa, que bueno, ha aprofitat aquesta ensopegada del Sant Andreu, amb això també és un equip que venia d'una dinàmica una mica rara, no?, perquè havia perdut 2 partits continuats, semblava que es desinflava, però bueno, molt ràpid, com que no hi havia molt marge de punts, ha tornat a agafar aquesta posició. I el Sant Andreu, bueno, pues que té això de que pot treure resultats que són molt complicats, però que amb equips que no sobre el paper no haurien de ser tan complicats està tenint problemes, no? I això és el que va passar el dissabte quan no va guanyar el seu partit. Jo crec que no incomprensiblement, perquè al final tothom juga i tothom guanya i fa mèrits per guanyar, però sí que era un resultat que segurament no estaven esperant.
Àngel, aquesta part alta de la classificació a la segona ref, tu com la veus?
La veig amb la coherència que la dibuixàvem potser a l'estiu, no? Quan fas a cegues i sense veure jugar els equips, aquelles matemàtiques futbolístiques, a veure, qui està obligat a estar en tal posició o en tal altra. Evidentment, el potencial del Lleida és clar, el del Sabadell vol recuperar la categoria igual que l'Atlètic Balears, Europa i Sant Andreu estan en la línia de la temporada passada en quant a ocupar els llocs de play-off. Una part, diguéssim, alta, lògica, per dir-ho així. Com deia el Raül, sorprèn la derrota del Sant Andreu, però és veritat que en aquests grups, per molt que el Mallorca doncs, fos el primer triomf, si no m'equivoco,
sí.
Aquí qualsevol, si no, no et pots relaxar, qualsevol et pinta la cara. L'Europa venia d'aquell pre-ai-ai-ai, no? És a dir, tenia un gran triomf en Copa del Rei amb l'Albacete, però havia perdut 2 seguides. La primera derrota a casa la setmana passada amb 25 partits de Lliga com a local. No perdia des de la tercera ref. I el Lleida va trencar amb aquesta ratxa i el següent partit és el derbi amb el Sant Andreu, després has d'anar al camp del Sabadell i dius, ai, no? I aquí 3 punts et col·loquen dins del play-off o vorejant el descens. És una categoria, potser de totes les que tractem, potser de les més igualades a nivell de que quan acaba la competició veus unes diferències de 5 punts entre èxits i fracassos. A la victòria a Cornellà ens dona aquesta tranquil·litat per mira, ràpidament tornar-se a col·locar play-off amb un sol triomf i bé, més o menys mantenir aquests 5 primers la... discutiríem si una hauria d'estar més per sobre que l'altra en la teoria, però vaja, els 5 primers jo crec que estan mantenint el guió establert per cadascú d'ells.
Espanyol B, que no va jugar, el Terrassa, que va guanyar, i l'Olot, que va empatar, es mantenen en una zona tot lo tranquils que poden estar, tenint en compte això, no?, que hi ha 4 punts de diferència entre l'última plaça de promoció de descens i la primera de descens. I amb problemes tenim el Badalona Futur i el Cornellà. Per aquests dos equips, ets optimista, Raül?
Ara és complicat. Complicat perquè bueno, és una situació bastant... Potser pel Badalona Futur, que ve del que ve, i sempre amb aquesta sensació de tornar a reinventar-se, és complicat, no? Però jo crec que els problemes que té estan passats més en el futbol que no passen altres coses, no? Al final és una qüestió de defensa, ha tingut diverses derrotes que han sigut àmplies i si no fa res per una mica apuntalar aquesta zona defensiva i ser més sòlids, que això costa molt, sobretot quan tens una dinàmica que no acompanya, jo crec que tindrà problemes. I per la part del Cornellà, bueno, pues, és pràcticament el mateix, no? Els problemes defensius són evidents en diversos partits i potser una defensa que estigués una mica més organitzada, més reordenada, faria que aquests partits que ha perdut, o com a mínim que la sensació de competir sigui millor i a partir d'aquí fer-se esforços i tirar cap endavant a la taula. Però és complicat la posició. Comença a haver-hi una bretxa i aquesta bretxa ja comença a ser una mica, no preocupant, però sí, és com una paret, no? Que ja comences a amb l'obligació d'anar remuntant i això posa molt nerviós.
Com veus tu el futur del Badalona, idem, i del Cornellà, Àngel?
En el cas del Badalona futur, jo crec que a diferència d'altres clubs, diguéssim, arrelats al seu propi territori, de llarga tradició, tinguin més o menys número de socis, és igual, però que tingui una certa, no sé si la paraula seria solera, però no hi trobo el terme més adequat, però crec que m'enteneu, no? O sigui, clubs que estan fets d'aquesta manera, muntats d'aquesta manera, que també tens aquells dubtes empresarials, si aquest entra-surt, aquell va i ve, més enllà de la part futbolística, no? Coincideixo amb el que deia el Raül, no? O sigui, el Badalona, no sé si és el segon o tercer que més encaixa, no? O sigui, la part purament gespa, tens un problema aquí. Però no sé el jugador com deu percebre el que hi té darrere i amb quina seguretat pot anar treballant per remuntar això. Dic no ho sé en un sentit literal, és a dir, no ho sé, potser la cosa està bastant més estable, però és veritat que aquest perfil de club sempre et genera un segon neguit, no? Més enllà del futbolístic. I al Cornellà li està passant una mica el que també li passa, suposo que després hi entrarem, a tercera amb el Cerdanyola, que és que passa moltes vegades al futbol, no? Pateixes un descens i ràpidament et tornes a trobar baix una altra vegada quan aquella teòrica mal feta de qui baixa ja és favorit per tornar a pujar, doncs no s'aplica, no? I en aquest cas pot entrar una mica més de nervis que qualsevol altre que potser hi portés ja tres temporades aquí, que ho hagués baixat i s'hagués mig estancat, però flota pel mig. Clar, el Cornellà es veu amb aquella por, amb aquella mirada al retrovisor de dir, ep, en dues categories seguides, no, sisplau. I no sé com podran gestionar el tema d'aquest nerviosisme classificatori més enllà de les dificultats que es trobin en cada partit a nivell futbolístic.
Recordem, Víctor Bravo ha estat anunciat com a nou tècnic del Terrassa. Hem d'estar atents a algun altre moviment que podria arribar a les properes hores o dies a alguna banqueta del futbol català també en aquesta categoria. I la propera jornada, el proper cap de setmana, pel que fa als catalans, els hi licita Olot, Mallorca B, Sabadell, Europa, Sant Andreu, ja ens ho recordava l'Àngel, el gran partit... un dels grans partits arriba aquest proper cap de setmana, Penya Deportiva Cornellà, Terrassa Lleida, bon duel també a l'Olímpic Garenc, Badalona Futur, Illes Pitiuses i Torrent Espanyol B. Hem de fer una pausa, ens queda poc temps i vinga, que tindrem lo just per parlar de la Tercera Federació.
El Club Esportiu Júpiter t'espera per formar part de la seva gran família. Aprofita aquestes oportunitats. Si et dones d'alta la temporada com a soci o sòcia i portes un amic o amiga, gaudireu tots dos del 50% de descompte. I si ets soci o sòcia i portes un amic o amiga que es faci soci de temporada, et regalem un pack supporter amb una motxilla de cordes, una bufanda i un pin del club. No t'ho pensis. Fes-nos costat. Vine al Club Esportiu Júpiter i gaudeix del futbol amb nosaltres. Fes-te soci, fes-te gris grana. Tots junts, sempre endavant, Júpiter.
Atención deportistas, dolor muscular o articular, prueba la crema calmante muscular con CBD de Heaven Nature, ideal para recuperarte tras la competición o un intenso entrenamiento. Alivia el dolor muscular de tendones y contusiones, reduce la hinchazón rápidamente gracias a su alto contenido en CBD. Crema calmante muscular CBD de Heaven Nature, tu aliado para un alivio natural y eficaz. Descúbrela online en heaven-medionature.com.
Estàs escoltant Catalunya Futbol, el futbol territorial català a Ràdio Marca Barcelona.
Mare meva, com ha marxat el temps avui. Així que us demanaré pràcticament titular sobre la tercera federació. Què en vols destacar d'aquesta categoria, Raül Monroy?
Pues que és un ball de bastons. És un ball de bastons i aquí qualsevol. Ara mateix mirar la classificació és molt, molt complicat perquè són dinàmiques més que resultats i més que posició. Però ja et dic, és un ball de bastons, des de la posició 17 fins a la posició 6 hi han 4 punts de diferència, això és res, i al final és una competició que és molt competida i que qualsevol equip pot guanyar qualsevol partit. Sí que hi ha dinàmiques, però bueno, està molt obert en aquest sentit. No és una classificació que es pugui catalogar de definitiva, ni molt menys amb el que portem.
I a més ens ve a sobre, estem repassant ara una jornada a la propera, amb partits molt interessants, i a més amb pràcticament tots el diumenge al matí, és a dir, que ens preparem per feina aquí al Marcador Catalunya. Àngel, igual de breu, què destaques?
Doncs vinga, t'ho faig en titulars. Reus vol tornar a estar al mapa del futbol, Manresa tornar a la categoria perduda, Girona B porta anys intentant col·locar el filial a una categoria més professional que la que hi és, i resumiria dient que el Tona, si no és aquest any, és més endavant, farà el que vulgui amb un projecte esportiu molt, 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 molt estable.
El Mollerussa, recordem, destaquem, s'ha situat cinquè després dels últims marcadors i de la bona dinàmica que porta. I no voldria acabar sense donar-li 30 segons al Raül, de cronòmetre. El Raül ara mateix no està entrenant, però té ganes, té il·lusió per un nou projecte. Com ho tenim això, Raül?
Bueno, bé, estic entrenant, sí que estic puntualitzo, estic entrenant. Ah, sí, amb el meu fill. Estic entrenant aquí al Mataró, el meu fill, al futbol base, encara al Mataró, perquè era una cosa que tenia ganes de fer. I sí, la veritat és que sí, ja comença aquest neguit de poder començar una altra vegada a entrenar i a veure quan surt l'oportunitat. I si no, pues res, continuem mirant futbol i escoltant-vos a la ràdio i amb el meu fill.
Doncs tant de bo apareixi algun projecte que pugui conquerir a Raül Monroy i que Raül Monroy pugui conquerir algun d'aquests projectes. Ho hem de deixar aquí, demà tornarem, dimarts recordem la mort de Pep Rovira, un mite del futbol català, demà ens extendrem amb una figura que ho mereix, una notícia que hem conegut al llarg d'aquest matí fa poca estona. Raül, moltes gràcies i una forta abraçada, bona tarda.
Bona tarda.
I Àngel Garreta, moltes gràcies, company, molt bona tarda.
A vosotros una abrazada.
La Navidad llegó a The Home Depot. Encuentra el arbolito perfecto en nuestra enorme variedad de estilos, formas y tamaños. Como el arbolito fácil de armar Jackson Noble, con ramas preiluminadas, en un 2x3 lo tienes listo para decorar. O el Starry Light Flock, con más de 1900 ramas preiluminadas de alambre con memoria que mantienen su forma para que esté listo en cuanto sale de la caja. Encuentra el arbolito perfecto para tu espíritu navideño en The Home Depot. Haces más, logras más.